Benvinguts a l'informatiu cap de setmana. Una nova onada de calor ha deixat aquesta setmana temperatures al Priorat al voltant dels 40 graus per tota la comarca. No ha calgut ni que fos rècord. Nits tropicals i dies en què l'aire calent feia que circular pels carrers, i ja no dic treballar al tros, fos realment complicat. Però aquesta sembla que serà la nova normalitat. Sí, no és la primera vegada que al juliol s'arriben als 40 graus o es superen. Per exemple, Falset l'any 1995 ja va passar. La qüestió, la vivència, és que a la capital del Priorat han passat 5 nits tropicals que no tòrrides, que són quan el termòmetre arriba als 25 graus. La tendència, però no enganya, i potser ja ens podem anar preparant per aquestes onades de calor. Hem tancat la primera i la propera ja està previst per a la propera setmana. La setmana que deixem, a part dels termòmetres desfremats, ens ha deixat altres informacions que us avancem en titular. L'atur va disminuir en 7 persones al Priorat durant el mes de juny. D'aquesta manera, la comarca tanca el mes amb 264 persones inscrites a les llistes de desocupació. El govern català activa mesures extraordinàries davant de la situació del sector vitivinícola. La denominació d'origen Montsant ofereix una guia de enoturisme gratuïta a la seva web. Aquesta setmana s'han explicat les al·legacions al plàter als veïns i veïnes del Priorat. La segona edició del Prat de Lletres torna a omplir Pradell de la teixeta tot i la calor del passat cap de setmana. La veu i la literatura oral van ser les protagonistes de la segona edició d'aquest festival de petit format. La Biblioteca Salvador Estremifà continua oberta durant l'estiu i, com la resta de l'any, planteja una programació de diferents activitats per a totes les edats. La gira del Petit Circ Gric arriba aquest cap de setmana als Guiamets. Tortell Poltrona, director d'aquest circ, ens explicarà en una entrevista el motiu d'aquesta petita gira pel Priorat que acabarà a Prades. I per tancar l'informatiu, una informació imprescindible aquests dies, Enric Massip ens donarà la previsió meteorològica. Comencem! Segon dia de tranquil·litat meteorològica, o el que és el mateix, de temperatures habituals per l'època, després d'una setmana que ha viscut una autèntica onada de calor. Una onada de calor que dilluns va deixar 40 graus i mig a Torroja del Priorat i a Falset i a Cornudella, a la zona del Pantà de Siurana, la temperatura màxima va ser de 39 graus amb 3 dècimes. Això va ser dilluns perquè l'endemà, dimarts, a Torroja van assolir els 43 graus i es van registrar 41 graus i algunes dècimes en diferents punts de Falset i el seu terme municipal. Una xifra que la capital del Priorat i el mes de juliol només s'havien assolit els anys 1982 i 1995. Dijous, la situació ja va normalitzar-se a Falset, on la màxima es va situar al voltant dels 35 graus, però no al Masroig, on van arribar els 38, o a Margalef, amb 37 graus. I encara parlant de l'onada de calor, una darrera dada a Falset és que ja s'han registrat amb aquesta onada de calor 5 nits tropicals seguides amb una temperatura mínima per damunt dels 20 graus. L'atur va disminuir en 7 persones al Priorat durant el mes de juny. D'aquesta manera, la comarca tanca el mes amb 264 persones inscrites a les llistes de desocupació, una xifra que situa la taxa d'atur en el 6,41%. Per municipis, la reducció més destacada es registra a Cornudella, on el nombre d'aturats ha baixat en 3 persones. També es comptabilitzen descensos a Porrera i a Poboleda, amb 2 persones menys sense feina. En canvi, l'atur experimenta un lleuger increment en els municipis com Masroig, amb 4 persones més a l'atur respecte al mes anterior. Falset continua sent el municipi de la comarca amb un major nombre de persones en situació d'atur, amb un total de 84. Els segueixen Cornudella de Montsant amb 25 aturats, Marçà amb 23 i Masroig amb 15. La setmana passada us explicàvem que el Sindicat Unió de Pagesos va demanar al Departament d'Agricultura mesures per la situació crítica del sector vitivinícola arran de la decisió d'alguns cellers de no comprar raïm als viticultors. Doncs bé, el passat dimecres, durant la sessió plenària del Parlament, Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, va ser preguntat al voltant d'aquesta crisi. Ordeig va anunciar noves mesures extraordinàries.
Per tant, mesures extraordinàries, 3,6 de collita en verd, 5 milions d'euros d'estilació de crisis. Començarem una sèrie a nivell de consum, una sèrie TV3 que es dirà Gent de D.O., per tant, també per consciència sobre el consum i la feina de les D.O.s, i també recuperarem després de 6 anys. Estic totalment d'acord amb el que he dit, s'ha d'apostar per les reserves de crisis. Per tant, fa 3 anys... Se'n recorden els problemes que tenien els cellers perquè no hi havia raïm. Estàvem donant ajudes perquè no hi havia raïm i ara hem de donar ajudes perquè sobre raïm. El que hem de fer és tenir més resiliència i, per tant, tenir un fons, una reserva amb ajudes de l'administració, com també apostar pel mos concentrat.
Des d'Esquerra Republicana, que van preguntar sobre la qüestió, van retreure-li el fet que aquestes mesures arribaven tard. La denominació d'origen Montsant ofereix una guia de no turisme a la seva web, una guia gratuïta, una mostra de gairebé una trentena de cellers d'aquesta denominació d'origen orientada sobretot a les visites i tastos als cellers. Pau Sabater és secretari de la denominació d'origen Montsant.
Neix una mica de la voluntat de, no, que cada un dels cellers i cada vegada estem fent una aposta més forta per l'enoturisme i de vegades doncs, no, el visitant vol conèixer el que és aquest territori, el que és Montsant i necessita doncs, no, un lloc comú on saber quina és l'oferta enoturística, quins són aquests cellers que estan oberts, quines activitats, quins tipus de tastos, etc. fan. Doncs, i per tant poder explicar això al consumidor, quina és tota l'oferta que hi ha a dia d'avui pel que fa a enoturisme.
I afegim, respecte a l'actualitat de la Dea Montsant, que ja es poden adquirir les entrades per a la propera edició dels Divendres Divins que organitza el Departament de Cultura amb la denominació d'origen. Enguany serà el 17 de juliol a l'ermita de la Mare de Déu de les Pinyeres de Marroig, amb l'actuació a càrrec de Joan Masdeu, i tast amb vins de la Dea Montsant i la denominació d'origen protegida Avellana de Reus. Les al·legacions al Plater, al Pla Territorial Sectorial, que ordena la implantació de les energies renovables, s'ha donat a conèixer aquesta setmana amb tres reunions a la Vilella Baixa, Falset i a Cornudella. L'objectiu de les trobades era informar sobre les al·legacions que es presentaran des de la comarca, ajuntaments i Consell Comarcal, respecte a la implantació de les energies renovables al Priorat. Sergi Saladier, tècnic del Consell Comarcal Prioratí, assenyala que la implantació eòlica és on hi ha més diferències entre la proposta comarcal i la previsió de la Generalitat.
En fotovoltaica, el que planteja la Generalitat és molt similar al que ja plantejàvem al nostre pla comarcal, però sobretot el gran problema o el que es desencaixa més entre el que diu la Generalitat i el que diu la comarca és la implantació eòlica, perquè nosaltres al nostre pla comarcal doncs, se limitava a ficar uns 60 megawatts, que això serien 10-12 regeneradors d'aquests nous, que són molt grans, en un sector determinat de la comarca que van manifestar la voluntat de tindre'l, que seria tindre eòlica, que seria el sector doncs, Margalef, la Bisbal, però que la comarca va dir que no volia eòlica, o almenys aquesta enorme gran que s'està posant, i el que ens diu la Generalitat és que hem de ficar 567 de megawatts, no? Clar, de 60 a 567 hi van molts megawatts i clar, que la Generalitat seria ficar aproximadament entre 110-120 generadors a tota la comarca, però d'aquests nous que són de 200 metres d'alçada, etc.
Saladia afegeix que diferents municipis de la comarca presentaran al·legacions referents als seus termes municipals i que també es poden presentar al·legacions a nivell particular. La segona edició del Pradell de Lletres torna a omplir Pradell de la Teixeta, tot i la calor del passat cap de setmana. La veu i la literatura oral van ser les protagonistes de la segona edició d'aquest festival de petit format. La guanyadora de l'últim premi d'Òmnium, amb la gran família, Antònia Carrepons, va presentar el llibre en el marc del festival i en declaracions a Ràdio Falset valorava la seva participació en el Pradell de Lletres.
Doncs la veritat és que no havia vingut mai a Pradell de la Teixeta i estic molt contenta d'haver-ho fet perquè trobo que és un poble preciós, que l'entorn natural amb aquestes muntanyes i aquest verd és magnífic i aquesta festa que munten aquesta bona gent, doncs trobo que està molt bé.
Un Pradell de Lletres que va oferir al públic un tribut a l'Avellana amb l'espectacle Les filles del vent, un tribut amb tast inclòs. Antònia Ferrer i Jaume Salvat són els creadors i intèrprets de Les filles del vent.
A Reus ens van proposar de fer un recital poètic i amb el Jaume havíem parlat més d'una vegada, gràcies als discursos que el Jaume té al voltant de l'Avellana, que tot això s'hauria de donar a conèixer a la gent. Llavors vam intentar fer aquesta mena de recital i que a més inclogués un tast, perquè la gent pugui experimentar què vol dir menjar avellanes, olorar-les, totes les qualitats o les característiques pròpies del tast, que es fa amb el vi, doncs fer-ho amb el producte tan nostrat que és l'avellana. I efectivament vam fer aquest recital triant textos literaris al voltant de l'avellana, de diversos autors, sobretot autors de quilòmetre zero, autors locals, i llavors el discurs mitjançant aquests textos dels autors, els textos literaris, i anàvem vehiculant el discurs del Jaume, que és un discurs que toca l'avellana, l'avellaner, el món de l'avellana, les alegries de l'avellana i també les tristors de l'avellana a partir de la seva visió.
Sense entrar en els problemes de l'avellana, no? Sinó buscant una miqueta més aquesta part emocional que ens vincula a un territori, a un paisatge, a un estil de vida, a una vida que ha marcat aquí, doncs, durant molts anys aquest entorn, no? I buscàvem precisament això, no? Parlar bé de l'avellana, perquè el que notàvem és que de l'avellana sempre se'n parlava de tots els problemes, no? I els problemes hi són, però penso que hi ha d'haver cada cosa en el seu lloc, no? Cada cosa en el seu marc.
I diumenge, el Prat de Lletres va retre homenatge a Clementina Deriu, una de les poques poetes de la Renaixença i que va quedar eclipsada per la figura del seu marit, Carles Riba. No deixem l'àmbit de la cultura perquè la Biblioteca Salvador d'Estremifà continua oberta durant l'estiu i, com la resta de l'any, planteja una programació de diferents activitats per a totes les edats. Montse Bartolomé, directora de la biblioteca, destaca un club de lectura especial amb motiu dels 90 anys de l'inici de la Guerra Civil.
Aquí a la biblioteca, amb motiu d'aquests 90 anys, fem una recomanació, hem preparat un aparador amb lectures al voltant de l'any 1936, perquè estigui interessat, i també convidem a tothom a participar en un club de lectura d'estiu, que està obert a tota la població, tothom qui vulgui, que és llegirem el llibre L'Òmnibus de la Mort. Tenim exemplars disponibles aquí, si hi ha algú que no té el llibre i li fa goig llegir-lo. I després, el dia 29, el dissabte 29 al migdia, farem una trobada amb Toni Oren Sanz, amb l'autor, i revisitarem una mica aquest llibre, que fa anys que es va publicar, però enguany amb el motiu aquest dels 90 anys d'aquests fets, doncs està bé fer una mica de revisió i convidem a tothom qui vulgui a llegir L'Òmnibus de la Mort. Si no teniu el llibre, podeu vendre'l a buscar a la biblioteca.
Bartolomé també recorda que la biblioteca és un refugi climàtic obert al matí de dilluns a divendres i també dimarts a la tarda. I la segona parada de la gira del Petit Circric a la nostra comarca arriba aquest cap de setmana. Divendres, dissabte i diumenge, el circ encapçalat per Tortell Poltrona estarà als Guiamets. Amb motiu de la gira, vam demanar-li al millor pallasso viu de Catalunya si podia atendre aquesta emissora.
Tortell Poltrona?
Sí, bueno, el meu nom artístic és Tortell Poltrona, Tortell, perquè jo repartia prestissos del mestre Foix, i Poltrona perquè la primera idea era fer contracultura i fer pallassos polítics inspirats amb la cultura francesa del maig del 68, del Michel Coluche en Coluche, dels clones Macloma i aquestes històries, i acabant donant-li la raó al Charlie Rivel, que em deia que l'important són els nens, i jo li deia, no, s'ha d'anar a la universitat, i anem a dir, perdràs el temps, i té tota la raó.
Com a Tortell Poltrona, muntar el Circric, i ara sí. Arriba el Petit Circric, al Priorat, una de les comarques amb menys població de Catalunya, i amb una gira que el portarà per als diferents municipis del Priorat i Prades.
Sí.
El Pepe Tour, Priorat i Prades.
Sí.
Com se'ls acudeix la idea de fer aquesta tourner?
Nosaltres, bueno, jo sempre havia tingut una idea que durant tot titular L'últim somni, que vam fer dos anys enrere, que era fer una gira pel Pirineu, i un dia vaig trobar-me un alcalde d'un petit poble d'allà que em va dir, no vindries a actuar i tal, i jo vaig dir, sempre he somiat fer una gira pel Pirineu, a Bescaran concretament, i li vaig dir, si em trobes un lloc pla de 25 metres per poder posar la carpa, pujo amb el circ. I arrel d'això vam fer una gira que va començar a Vilaller, després vam fer Bescaran, Lles, Isòvol, Llívia, Ribes de Freser, Tortellà, i Port de la Selva, que va durar més o menys un estiu, i ens vam tornar a enganxar aquesta idea d'agafar les caravanes que tenim, que guardem a casa, que totes són dels anys 60, i de que vam comprar ja velles quan vam començar i que no hem aconseguit llançar-ne cap perquè ens agrada molt, i marxar amb un grup d'amics i col·laboradors i nanos joves que tenen interès en tot això, i posar-nos a la carretera i fer una gira. Arrel de tindre contactes amb Tarragona, perquè jo, de fet, vaig estar 2 anys a Tarragona. Els meus pares van portar la pensió d'Hotel Tarraco al carrer Méndez Núñez de Tarragona, i sempre tenia... jo penso que Tarragona i Girona estan una mica escloses de la cultura catalana, amb quan que tot això es fa al cap i casal, i en tot un cas s'allarga cap a Girona, perquè ja ho sabem que allà hi ha molts doblers. Però, i bo, amb contactes d'aquí, sobretot amb un company del meu equip, que és l'Alfred Fort i Carracedo, que té un germà que es diu Josep Maria Fort i Carracedo, que viu a Bellmunt del Priorat, vam dir, doncs, què farem? Anirem a Falset? Vam dir, no cal, hi ha Falset, i els de Falset, tothom es mou. En les comarques de Catalunya la gent es mou, no és com els d'allà del Cap i Casal, i això que les coses els hi has de portar a la porta de casa i tenen tantes coses per triar que normalment no venen.
També passa moltes vegades que els espectacles que se fan al Cap i Casal només es fan al Cap i Casal i que costa molt que surtin de gira, en canvi...
Sí.
Vosaltres heu portat l'espectacle al territori.
Sí, ens agrada el territori. El circ és l'art que desafia el sentit comú, el pallasso és el que intenta convertir la raó en tendresa, i podríem parlar de molts tòpics d'aquest tipus, no? Però vindre aquí, plantar-te a la casa, plantar la carpa i trobar-te, doncs, amb la gent de la farmàcia, amb la gent del forn, amb la gent del bar, i això, doncs, fa tot un engranatge en el qual el que ens interessa és fer un tipus de cultura que realment afecti, modifiqui, millori a les persones, i ens millori també a nosaltres, que no estem exclosos d'això. Però sí, jo entenc la cultura com a l'art que és capaç de millorar les persones. El que passa, vivim un temps que també tenim una cultura que és capaç d'empitjorar les persones, en la qual nosaltres intentem fer-hi front.
Aquest últim somni presenta com a 4 projectes,
sí.
O com ho hem d'entendre? Què veurà l'espectador quan entri a la carpa?
A veure, a 2:15 doncs, del matí, els dissabtes i els diumenges, sobretot en la gira del Priorat, hi ha un espectacle que són les històries de la petita Lu. Les històries de la petita Lu és una cosa que es va gestar a partir del Festival de Pallasses de Sant Esteve Palau Tordera del Circ Cric, en el qual la petita Lu, que és la meva filla petita, ja no és petita, però explica la seva història, i és una cosa que ha fascinat a tots els nens. És un espectacle per nens de menys de 7 anys, en el qual és fantàstic. Jo sóc un admirador d'aquest espectacle, i no vaig a veure l'espectacle que hi ha amb el CES, sinó vaig a veure les reaccions dels adults quan veuen un espectacle i el llegeixen a partir dels infants de menys de 7 anys, que no són adulterats, o sigui, encara no tenen necessitat reproductiva, i per tant es mostren tal com han de ser, i és una cosa fantàstica veure persones adultes com reaccionen amb això. I això es fa els dissabtes i diumenges a 2:15 doncs, del matí. Després, els divendres, fem un espectacle que li vam posar Que Bèstia de nom, arrel de que ens vam comprar uns trajes dels anys 40 de pallasso, amb uns pallassos que havien plegat i tenien aquest estoc de coses, i vam veure aquells trajes que són de cintes negres i grogues, cosides, perquè no és un estampat, sinó que és un pany fet a mida, i llavors vam posar-nos a mirar què feien aquests tipus, no? Les històries de pallassos com el Rodillata, com el Popov, tota aquesta gent que ens havia precedit a nosaltres 50 anys abans, i la seva mecànica, els seus gestos, la polidesa, no? Ens vam donar compte que aquesta gent havia passat per un tamís moltes vegades aquests números per trobar el que en Joan Brossa diria una cosa d'una poètica escènica, no? De precisió. I vam intentar, doncs, emular un tipus aquest espectacle amb un blanc, un august i un contraugust, això és per tots els públics, i això normalment ho fem el divendres. Després també hi ha una, tant aquí a Bellmunt com als Guiamets, jo faré el postclàssic. El postclàssic és l'espectacle que jo porto a la meva maleta. Amb una maleta tinc un espectacle que són els números que jo he anat posant a la maleta, coses molt petites, molt efímeres, però és amb el que jo he visitat 68 països, amb el qual el dia que el Priorat sigui independent podré sumar-ne un de més. I després, i això ho fem a les 10 del vespre. En principi estava programat de fer a 2:15 de 9, uh-huh. Però vam veure que amb el canvi climàtic no hi podem lluitar, ens hi hem d'adaptar, i ja s'ha decidit de passar-ho a les 10 del vespre, que ja el sol estigui, hagi passat de llarg, perquè no es tracta de que la gent vingui a patir, sinó que vingui a disfrutar, i nosaltres també, evidentment, perquè a més són persones grans que ens agafarà un siroco. I després ja el diumenge, també a les 10 del vespre, fem l'espectacle que es diu Poltrona Trup. Poltrona Trup és la manera d'enganxar tots els que col·laboren en el muntatge, en la cuina, amb tot el tinglado, que som 12 persones que estem en ruta com els apòstols. I aquest espectacle, tothom col·labora amb algunes, amb els seus números ja. Un nano jove, però que vol ser malabarista i li donem espai. La petita Lu amb els seus números primitius que no formen part de l'espectacle de la petita Lu. Jo segueixo fent alguns números del postclàssic, depèn de com és el dia, trec una cosa o alguna altra cosa de les meves maletes.
Déu-n'hi-do.
Bueno, és el que... per això hem vingut.
Si em permeteu, aprofitant la benentesa, clar, és que no tots els dies tens davant una figura de les arts escèniques catalanes, i menys del món del pallasso. Com creu que ha canviat molt la professió en aquests 50 anys, o ha canviat el país, o la gent, si voleu?
Almenys el país, sí. El país ha canviat molt. Jo em defineixo com un personatge analògic, fill encara de la Revolució Francesa, de la separació de poders, del descobriment del motor d'explosió, del cinema, de la televisió, del telèfon, no? I des d'ara em veig visquent en un món digital, on aquests... els meus estudis, per dir-ho així, i això que dels primers de tindre telèfon mòbil, i pedalat força, però en aquest moment la comprensió de les persones a partir d'aquests invents que s'han descobert, i a més que hi ha hagut un buit de poder total, que això ha afectat, doncs, des dels drets humans i la separació de poders, i això, doncs, ha conduït a la societat que estem a hores d'ara, que no sabem si és una societat real o és una societat virtual. En el cas del món en què jo estic posat, que és el món del circ, el circ repta el sentit comú, i bàsicament aquest sentit comú, com a mínim des de la meva comprensió, està molt vinculat a la física bàsica, no? O sigui, tot el que fem, per mi el gran, l'espectacle de circ més impressionant que conec són els castells, perquè és una cosa que per mi és una cosa de circ. No sé si els agradarà sentir-ho, però repta el sentit comú, i és una cosa que repta l'equilibri, la gravetat, la forma física és impressionant. I dintre d'aquest complex, doncs, el pallasso, que en definitiva és un personatge que el que intenta és comunicar emocions a les persones humanes, on és un mitjà perquè la gent pugui gaudir d'aquesta part més a prop de l'ànima, que no pas de la del consum, per dir-ho així, que és una mica el que s'està convertint les arts escèniques i musicals en aquests moments, doncs és un element important com a contrapunt, no? On hi ha la perfecció castellera, per dir-ho així, el pallasso hi entra perfectament perquè és el contrari, no? És maldestre, i és el que ens fa reconèixer-nos com a persones humanes. I ha canviat, no ho sé, penso que realment, quan parlem de la intel·ligència artificial, jo em tinc una part de conya que diu, bueno, home, no em sap greu que inverteixin diners en una intel·ligència artificial en comptes de fer que les persones siguem una miqueta més intel·ligents, no? I també, per una altra banda, diu, bueno, menys mal que ve la intel·ligència artificial, perquè la intel·ligència humana realment no es veu massa per enlloc. Però no crec que m'afecti a mi professionalment, perquè jo treballaré encara amb persones que neixen, viuen i moren, i tenen l'oportunitat, si són capaços, de poder estimar i fruir de l'amor, que és potser el més important que et pot passar a la vida.
El fet de ser pallasso, o en les arts escèniques fer la figura del pallasso, és un art?
Sí, és un art, és un art efímer, absolutament trinxat d'entrada per, jo què sé, per les pel·lícules de por del senyor aquell americà, o també per, jo què sé, aquella la trompeta, l'Àlex de la Iglesia, també per a artistes maldestres i dolents que no tenen prou talent i es disfressen de pallassos per portar les seves tècniques i el seu mínim talent, diríem d'alguna manera, es fa servir com insult. Mm-hmm. I realment la meva reflexió, quan jo vaig llegir per primera vegada la definició del Pompeu Fabra, que deia pallasso, persona que pel seu mal capteniment només pot ser tinguda com a objecte de divertiment, em vaig enfadar molt. Perquè jo, no sé, he treballat amb el Popov, he treballat amb el Dimitri, he treballat amb en Rivel, i per mi són els meus herois. I per tant vaig llegir allò i vaig pensar, hòstia, no, i el Rivel em deia, sí, sí, no, és això, nosaltres hem de fer això, eh? Hem de fer això. I realment, quan t'hi poses a pensar, dius, el dia que em mori me'n vaig girar a la criba que fan, no? I et pregunto, i tu què collons has fet a la vida? Diu, jo no, jo he sigut un objecte de divertiment. Realment la comunicació de les sensacions és brutal. El projecte de Pallassos sense fronteres que vam començar per la guerra de Iugoslàvia encara em deixa passejar per llocs d'aquests brutals. Les meves dues últimes expedicions han estat a Ucraïna i l'última carta d'Ucraïna d'agraïment de l'associació de la nostra contrapart, que treballem allà amb gent que ens fa la producció, per entendre d'alguna manera, mm-hmm. ens deien, vostès no saben el que han fet aquí. Vull dir, el seu record no s'esvairà mai. Els seus aplaudiments, quan ja no se sentin més, encara estaven vostès aquí, perquè ens ajuden a conservar els anhels de poder viure una mica amb dignitat, de recuperar pels fills que puguin ser nens i pels pares que puguem ser pares. I en definitiva, quan et trobes amb aquestes circumstàncies, és quan realment val la pena fer el que fas. Vull dir, jo he fet 69 viatges amb Pallassos sense fronteres i de tots, podria parlar-ne absolutament de tots, dels feelings que reps, no? De Colòmbia, no se vayan, quédense aquí hasta que se mueran, no? O jo què sé, que, bueno, moltíssimes coses, eh? Perquè entengui el que passa amb Pallassos sense fronteres. Jo vaig estar, ara que hi ha el terratrèmol de Venezuela, vaig estar al Salvador també, un terratrèmol de 7,8, però també vaig estar al tsunami, que vaig arribar-hi encara no 15 dies després d'haver passat el tsunami. I un dia estàvem actuant sempre amb nens de petitets, que era fantàstic, aquells ulls que tenen i això, però un dia diu demà institut, i què passa a l'institut? Bueno, dels 1.500 en queden 800. No, ningú va agafar el son, eren les 3 del matí, que vaig dir, ens anem cap a un institut, vam anar allà i ens vam trobar el director preparant les coses, vam preguntar, venen els nens i des de quan, com ha començat això? Diu, no, comencem avui amb vostès. De fet, el nostre acord era amb el Ministeri d'Educació d'obrir les escoles, i aquell dia també havíem d'obrir un institut, però clar, l'institut no era el mateix, van arribar els nanos, no, encara no havia sortit el sol buscant-se, aviam qui hi havia i qui no hi havia. Vam parlar una altra vegada amb el director, diu, què fem? Diu, home, primer resarem. Dic, bueno, jo soc una mica agnòstic, dic, estic absolutament d'acord. Vam resar amb tots els... I a més, curiosament, tothom resava amb tot, o sigui, amb musulmà, amb cristià, amb tot, amb hindú, amb els tamils, o sigui... I vam començar l'espectacle marcant un cercle de guix, vaig començar amb el número del maquillatge, que és un número que faré el dissabte aquí amb el postclàssic. I a mica en mica vam anar aconseguint que les llàgrimes aquelles d'aquells ulls es convertissin en llàgrimes d'alegria. I quan vam acabar va vindre el director i ens va dir, ens han portat moltes coses aquests dies, llibretes, llibres, llapissos, ordenadors per tirar endavant, però fins avui només podíem parlar de la mort. A partir d'avui, gràcies a vostès, podrem tornar a parlar de la vida. I mira, amb això penso tornar a Ucraïna, la que pugui, una altra vegada. I penso seguir treballant amb els projectes de Pallassos sense fronteres, perquè és un regal que em van fer els nens, eh? O sigui, aquest, el projecte de Pallassos sense fronteres comença amb una escola, l'Escola Projecte de Barcelona, on en l'any 92 hi havia uns mestres que via telemàtica connectaven diverses escoles del món, i amb una d'aquestes cartes, gràcies a un professor que se'n va anar a fer una prestació social substitutòria en un camp de refugiats a 20 quilòmetres de la frontera italiana de Trieste, va escriure com havien torturat i matat el seu pare, i els nanos de l'escola barcelonina van proposar a totes les escoles a nivell mundial de fer un acte per la pau. la meva germana treballava allà, va donar el telèfon a aquests nanos i m'ho van proposar, i és una cosa que sempre m'ha costat, no sé dir no, i me'n vaig anar allà i vaig tindre la sort que em canvies molt la vida, no?
Doncs moltes gràcies, Tortell Poltrona.
De res, podríem per seguir parlant.
Sí, per aquesta entrevista i pel fet de portar el circ, el petit circ Cric a la comarca del Priorat, perquè ja us dic, com bé deu abans, moltes vegades alguns espectacles es queden al Cap Casal i s'obliden de que el país és una miqueta més gran, i en canvi el petit circ Cric sí que ha pensat.
Sí. Ens costarà, després de passar per aquests llocs, ens costarà molt tornar a Barcelona.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
I tanquem l'informatiu amb la informació meteorològica amb l'Enric Massip.
Sí, acabem una setmana caracteritzada per les temperatures altíssimes que han agafat autèntics rècords, una de calor molt forta, i això doncs s'ha mitigat una mica aquest cap de setmana, durarà molt poc, serà tocar i fugir, perquè altre cop el dilluns tornaran a pujar les temperatures i altre cop tindrem una altra onada de calor. Una situació que sembla ser que fins a finals de la setmana que ve no tornaria a refrescar, i de moment per això tampoc es veuen possibilitats de pluges que puguin remullar una mica el territori. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1961, un gran temporal a la costa cantàbrica provocava la mort de 83 pescadors, i amb això era la tragèdia pesquera més gran del segle XX.
Gràcies, Enric, però aquesta setmana us hem de demanar una cosa una mica especial, perquè sabem que el passat cap de setmana se us va fer un homenatge. Ens agradaria saber com valoreu aquest homenatge que se us va fer per el vostre treball respecte a la memòria històrica de la Bisbal.
Bueno, l'homenatge va ser molt emotiu, molt content. Va ser, doncs, molta participació de gent de tot arreu. N'hi havia molta de fora, també, de llocs inversemblants. I, doncs, mira, em va sorprendre molt, molta emoció, un tant aclaparat de totes les emocions. I, bueno, han volgut que reconeixem aquest treball. I això, doncs, sempre és una satisfacció.
Fins aquí aquest informatiu cap de setmana. Us ha acompanyat a la producció de la veu Jordi Soldevila, esperant que ens retrobem dimecres en el butlletí intersetmanal. Com sempre, gràcies per la vostra atenció.